Presidenta del Parlament, Laura Borràs, l'acusen de prevaricació i falsedat documental per haver adjudicat directament i de manera irregular 18 contractes menors a un informàtic amic seu, quan ella dirigia la Institució de les Lletres Catalanes. Uns contractes per valor de més de 300.000 euros. A més, la Fiscalia demana una multa de 144.000 euros per Borràs. En canvi, no acusa la presidenta del Parlament de malversació de fons públics perquè no veu provat que es pagués un sobrepreu pels treballs realitzats. A l'informàtic li demana la mateixa pena de presó d'inhabilitació i la meitat de la multa, 72.000 euros. De seguida ho ampliem, abans en repassem la resta de titulars d'aquest dijous 14 de juliol de 2022. L'advocat general de la Unió Europea reconeix la competència del jutge del Suprem, Pablo Llarena, en l'euroordre contra Carles Puigdemont, Anna Ruiz.
I conclou que Bèlgica no pot denegar l'entrega de l'expresident. L'opinió de l'advocat general no és vinculat, però en la majoria dels casos coincideix amb les sentències del Tribunal de Justícia de la Unió Europea.
El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya rebutja anul·lar provisionalment la zona de baixes emissions de Barcelona.
La plataforma d'afectats per les restriccions circulatòries havia demanat al Tribunal que executés provisionalment la sentència que el març passat va declarar il·legal la zona de baixes emissions.
Interior instal·larà més de mig miler de nous sensors de substàncies químiques a l'entorn de les indústries del sector a Tarragona.
Uns elements que crearan una barrera de detecció de núvols tòxics en cas d'accident i fuit de substàncies i que se sumaran als 56 que ja hi ha en marxa. El conseller Joan Ignasi Elena s'ha reunit amb els alcaldes dels 31 municipis afectats.
En cultura, una de cada tres pel·lícules que es produeixen a Espanya té segell català.
Una xifra important, però lluny de la registrada fa 10 anys, quan la meitat dels films eren de producció catalana. Ho apunta l'informe sobre l'estat del cinema a Catalunya.
En esports, el Barça ha anunciat avui la renovació del davanter Ousmane Dembélé.
Fins al 30 de juny del 2024. D'aquesta manera, l'extrem francès continuarà dues temporades més com a blaugrana per complir un total de 7 anys al Barça.
Continua la onada de calor amb temperatures extremes a molts punts de Catalunya que ens fan estar molt pendents de la previsió del temps. Connectem amb el Servei Meteorològic de Catalunya. Jordi Toda, bon dia.
Bon dia. Jornada protagonitzada per la onada de calor. Ahir es van superar ja els 40 graus, una situació que avui dijous es tornarà a repetir. Ambient dominat pel sol, amb temperatures que a les valls del Pirineu i a la depressió central es mouran entre els 35 i els 40 graus a ponent es poden superar i fins i tot en aquests punts arribar a 41. Creixeran algunes nublades a punts del Pirineu i del Prepirineu, sobretot al sector oriental, on pot descarregar algun feble ruixat. Al vespre apareixeran alguns núvols baixos a punts del litoral. Vent de component sud, entre fluix i moderat, amb algunes ratxes fortes a l'interior. El mar es mantindrà en règim de marejol. Demà divendres farem una jornada molt semblant, amb la particularitat que demà encara puja més la temperatura. Les mínimes no baixaran dels 20 graus a molts punts de l'interior. La màxima també pujarà, se podran assolir els 42 graus a punts de ponent. De moment, això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Molta atenció, doncs, a aquesta pujada extrema de temperatures que denuncien per demà. Al control de so tenim José Manuel Gálvez, a la redacció l'Anna Ruiz i coordinant Sònia Querus. Parla Marta Pardell, passant gairebé 4 minuts de les dues.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
La Fiscalia demana 6 anys de presó i 21 més d'inhabilitació per a la presidenta del Parlament, Laura Borràs, per prevaricació i falsedat documental. L'acusen d'haver adjudicat directament i de manera irregular 18 contractes menors a un informàtic amic seu quan ella dirigia la Institució de les Lletres Catalanes, uns contractes per valor de més de 300.000 euros. A més, li demanen una multa de 144.000 euros. Mont Carvajal, bon dia.
Bon dia, Marta. La presidenta del Parlament, Laura Borràs, ha estat aquest matí a la cambra a l'acte institucional de presa de possessió de la nova síndica de greuges, Esther Jiménez Salinas. I totes les mirades, càmeres i fotos s'hi han centrat per copsar alguna reacció. Borràs, però, ha presentat l'acte des del faristol i després de donar pas a la síndica s'ha assegut a primera fila, amb els companys de mesa a un costat i el president aragonès a l'altre, però amb aquest separats pel passadís. Mentre Salinas parlava, Borràs l'escoltava, però ha consultat el mòbil i ha escrit algun missatge. També prenia notes. Quan ha clos l'acte, Borràs ha desitjat bona feina a Salinas i ha esmentat la manca d'empara com un gran problema.
La manca d'empatia, la manca d'empara en els moments de màxima dificultat que viuen les persones és la més gran mostra d'inhumanitat en un terreny personal i d'indiferència en un terreny institucional. Espero que aquesta veritat que ens has dit al començar el teu discurs marqui la teva feina al capdavant d'aquesta sindicatura.
En acabat, no ha fet declaracions, les farà aquesta tarda a 6:15 en una compareixença amb el secretari general de Junts per Catalunya, Jordi Turull, a la seu d'aquest partit.
Gràcies, Mon. En canvi, ha passat tot plegat al Parlament, coincidint amb la presa de possessió, com ens deies, de la nova síndica de Greuges, Esther Jiménez Salinas, que substitueix Rafael Ribó al capdavant de la institució. Com ha anat aquesta presentació, Mon?
Doncs Esther Jiménez Salinas ha fet el seu primer discurs fent alguna referència personal i emotiva i expressant confiança en el diàleg i el pacte. Ha dit que la justícia penal és sempre l'últim recurs i ha considerat la presó un reducte del passat. Salinas, que és professora de dret penal i va ser membre del Consell General del Poder Judicial, també ha demanat, però, com un compromís, per exemple, convèncer el sector de la justícia i de l'administració que utilitzin un llenguatge més entenedor.
Les comunicacions de les administracions tenen a veure amb fets molt importants de les nostres vides. Per tant, a mi em sembla que és essencial fer servir un llenguatge proper, que l'entenguin i que la persona, quan li arriba un paper, no hagi de dir he de consultar a l'advocat o que sigui perquè no entenc el que diuen. En el camp de la medicina s'ha fet un gran esforç i la comunicació amb sanitat és més planera. Si entre tots m'ajuden a que el llenguatge jurídic pugui arribar a tenir aquesta situació, jo em sentiria de lo més contenta.
Salinas serà la primera dona que exercirà el càrrec i ha fet notar el llenguatge i la cultura masculina, ha dit que sempre ha trobat arreu. Per exemple, ha comentat que quan ella explica amb orgull que és una dona pública, la cara de sorpresa que fan tots els que l'envolten. Salinas ha rebut la salutació del síndic sortint, Rafael Ribó, que s'ha estat 18 anys en el càrrec, del president aragonès i dels presidents José Montilla i Artur Mas.
Gràcies, Mon Carvajal, i seguim amb qüestions polítiques destacades. D'aquest dijous, l'advocat general de la Unió Europea reconeix la competència del jutge del Suprem, Pablo Llarena, en l'euroordre contra Carles Puigdemont i conclou que Bèlgica no pot denegar l'entrega de l'expresident. L'opinió de l'advocat general no és vinculant, però en la majoria de casos coincideix amb les sentències que acaba emetent el Tribunal de Justícia de la Unió Europea.
Sí, la justícia europea donarà la raó a Llarena si finalment segueix l'exposició feta per l'advocat general del Tribunal de Justícia de la Unió Europea. En el seu dictamen argumenta que Bèlgica no pot rebutjar l'entrega de Puigdemont en base al risc de vulneració del dret i afegeix que hauria de demostrar si hi ha deficiències sistemàtiques a Espanya. També rebutja que un estat membre supervisi la competència de l'autoritat judicial que presenta l'euroordre, ja que això vulnera el principi d'autonomia processal i reconeixement mutu. Són dos dels elements que la jutge Llarena va demanar aclarir per tenir clar l'abast de les euroordres. El pronunciament de l'advocat general no és vinculant, però de confirmar-se, part del Tribunal de Justícia de la Unió permetria al Suprem tornar a emetre les euroordres contra Carles Puigdemont i els dos exconsellers Toni Comín i Clara Ponsatí.
I el ple del Congrés debatrà avui més de 100 propostes de resolució que han presentat els grups parlamentaris després de dues jornades de debat de política general.
A la discussió de les propostes seguirà el debat de diverses iniciatives legislatives de PES, com ara la Llei de Memòria Democràtica o la reforma del Consell General del Poder Judicial perquè el màxim òrgan de govern dels jutges pugui designar magistrats en el Tribunal Constitucional.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya rebutja anul·lar provisionalment la zona de baixes emissions de Barcelona, després que una sentència la declarés il·legal el mes de març passat.
La plataforma d'afectats per les restriccions circulatòries havia demanat al Tribunal que executés provisionalment la sentència que anul·lava l'ordenança. L'Ajuntament, la Generalitat i l'AMB es van posar a l'execució provisional de la sentència que hauria deixat sense efecte la zona de baixes emissions immediatament. La Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia ha conclòs que la legislació i la jurisprudència impedeixen executar provisionalment la sentència i, per tant, la zona de baixes emissions segueix en vigor.
Encara a Barcelona, mig centenar de taxistes s'han concentrat aquest matí per demanar la destitució de la presidenta de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència, perquè va ser advocada d'Uber quan Elite Taxi va portar la plataforma a la justícia europea el 2017. A més, aquest sindicat no descarta emprendre accions legals contra la companyia nord-americana per les amenaces i coaccions patides durant molts mesos. Jordi Casino, bon dia.
Bon dia, Marta. La protesta convocada per les associacions catalanes de taxistes ha tingut lloc davant de la seu de la comissió al districte 22 arroba i ha servit per visualitzar el seu malestar pel fet que Cani Fernández no s'hagi inhibit en l'expedient obert per l'Autoritat Catalana de la Competència contra Elite Taxi i Taxi Project, en el qual la comissió hi està convocada. Consideren que ho hauria de fer després que una investigació periodística hagi revelat que Uber va aprofitar les manifestacions dels taxistes per aparèixer com a víctima de violència i acostar-se a líders polítics. Tito Álvarez és el portaveu d'Elite Taxi.
Pensamos que está viciada, pensamos que puede haber incluso maletines, no lo sabemos, pero lo pensamos. Y bueno, yo creo que lo piensa todo el mundo, que ahora mismo la CNMC es el brazo armado de estas multinacionales que están acosando al movimiento de la vivienda, a los riders, a los taxistas, y todo es la misma mierda porque son todos los mismos fondos.
Durant la protesta, els taxistes que han aparcat els seus cotxes en un tram de la Diagonal, però que no han impedit el pas de la resta de vehicles, han llançat petards i milers de bitllets amb la fotografia de Fernández.
I nova convocatòria de vaga dels tripulants de cabina de Ryanair. Avui s'han cancel·lat fins a 4 vols a la companyia a l'aeroport del Prat, segons fonts sindicals.
Es tracta de 2 vols amb destinació Palma i Roma i els 2 trajectes inversos amb arribada a Barcelona. En tota l'aerolínia ha deixat d'operar 7 vols, 2 d'entre Palma i Madrid i viceversa, i entre Rabat i Màlaga. Pel que fa als retards, el Prat n'acumula 5 de sortida i 3 d'arribada. A Girona, però, tranquil·litat i cap vol anul·lat.
El Departament d'Interior instal·larà més de 500.000 de nous sensors de substàncies químiques a l'entorn de les indústries del sector a Tarragona. Són uns elements que crearan una barrera de detecció de núvols tòxics en cas d'accident i fuita de substàncies. El conseller Joan Ignasi Elena s'ha reunit amb els alcaldes dels 31 municipis del Pla Secta. Canal Reus, Raül Rodríguez.
Uns 140 sensors s'instal·laran al polígon nord i uns 380 al polígon sud. Dins l'àrea d'influència del polígon sud, el proper dia 2 de novembre, a les 6 de la tarda, es produirà un simulacre perquè la població practiqui el confinament en cas de fuita. Així ho ha detallat el conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena.
És la forma d'analitzar i de monitoritzar quins són les mancances, els elements de millora. Alhora també és un esclat d'informació, no? Perquè en la mesura que és un simulacre amb tota la ciutadania, doncs té un impacte al conjunt de la ciutadania, que és la més gran de les campanyes de comunicació que pots fer.
A partir del proper dilluns 18 de juliol es comencen a instal·lar les 5 noves sirenes, una a Tarragona, una a Constantí, una altra a Salou i 2 més a Vilaseca. Les 2 que s'ubicaran a Reus i una altra a Salou estan en procés d'adjudicació.
En plena onada de calor i amb unes temperatures que superaran els 35 graus els propers dies, a Ripoll, els ripollesos es preparen per afrontar aquestes temperatures extremes. Ràdio Ripoll, Guido San Geroti.
Les temperatures d'aquests dies, que aleshores punta superen els 30 graus o més, es fan notar, tot i que els que viuen o estan passant uns dies a la Vila Comtal ho superen com poden. Alguns troben solucions imaginatives com el riu, d'altres l'ombra, els ventiladors o l'aire condicionat.
Sovint vaig a la piscina perquè potser més que altres anys i a sobre he hagut de... veig més aigua. He començat abans a anar a la piscina perquè potser el mes de juny ja notava molt la calor. Una cosa és una mica de calor i l'altra és aquesta calor que de vegades se't fa una mica pesada.
Des de les botigues d'electrodomèstics expliquen que s'ha notat un cert augment de la venda de ventiladors i aires acondicionats, tot i que en general la gent ja és previsora en aquest sentit. Les autoritats recomanen que davant de les temperatures que hi haurà els pròxims dies, que superaran els 35 i 36 graus al cap de setmana, cal hidratar-se bé, no sortir en les hores de més calor o menjar més fruita amb l'objectiu de refrescar-se.
I més enllà de mesures individuals, són molts els municipis que tenen en marxa mesures extraordinàries per lluitar contra aquestes temperatures. A Solsona es pot accedir a les piscines municipals a meitat de preu mentre duri la onada de calor. Una mesura prevista fins demà, però que s'allargarà si es manté activat el Procicat en fase d'alerta. Solsona FM, Roser Clotet.
L'entrada es redueix a un preu simbòlic de 2 euros per controlar la capacitat de l'espai, garantint prioritat per als usuaris amb abonament. Menors de fins a 15 anys, jubilats, pensionistes i dones embarassades hi podran entrar gratuïtament. L'Ajuntament repeteix així les mesures implementades l'estiu passat en circumstàncies similars per facilitar l'accés a col·lectius vulnerables. Amb tot, en episodis de temperatures tan elevades com aquest, les autoritats recorden la necessitat d'extremar les precaucions, evitant el sol directe i sortir al carrer els dies de més calor. Les oficines municipals de Solsona obren de dilluns a divendres de 9 del matí a 8 del vespre i els caps de setmana d'11 a 8. L'Ajuntament recorda que es pot accedir a altres espais públics climatitzats, com la biblioteca o el casal cívic.
Una onada de calor que manté disparat el preu de la llum. Avui es tornen a superar els 300 euros de pic màxim, la segona xifra més alta des que va entrar en vigor el topall al preu del gas. Demà farà just un mes.
I uns màxims que fan escalar la inflació. De fet, la Comissió Europea ha modificat en 2 punts la previsió d'inflació a Espanya per aquest any i la situa en el 8,1%, especialment a causa de la guerra a Ucraïna. La previsió de creixement del PIB es manté en el 4%.
Notícies en xarxa.
Aquest estiu, amb MyHome de CaixaBank, pots deixar la casa protegida amb l'alarma de Securitas Direct i estrenar cotxe. I naturalment, amb la fórmula que millor s'adapti a les teves necessitats. Informa-te'n a caixabank.cat. CaixaBank.
Seguim i ho fem parlant-vos de les subvencions que la Generalitat té previstes per destinar a cursos per ajudar els aturats a trobar feina. En concret, fins a 30.000 persones. Empresa i Treball invertirà 80 milions d'euros en aquest pla per impulsar la convocatòria. És la més ambiciosa de la història del programa. Mitjans de l'Hospitalet, Montse Quiñonero.
El conseller Roger Torrent ha anunciat que Empresa i Treball destinarà 80 milions d'euros al programa de formació ocupacional en àrees prioritàries. En total, es subvencionaran més de 2.000 cursos ajustats a les diferents necessitats sectorials i territorials. Seran per a 30.000 persones, preferentment en situació d'atur. Roger Torrent és el conseller d'Empresa i Treball.
Sobretot dirigit a persones treballadores, especialment aquelles que estan a l'atur, i encara més concretament aquelles que pateixen aquell atur més estructural. I, per tant, estem parlant de majors de 45 anys, volem fer front també a la bretxa de gènere, volem dirigir-nos específicament a aquells col·lectius més vulnerables des del punt de vista del mercat laboral i fer-ho amb aquells coneixements, amb aquelles àrees que són prioritàries perquè són àrees de futur.
Un cop finalitzada aquesta formació, els participants podran obtenir el certificat de professionalitat i preparar-se també per la prova que permet acreditar nivell de competències en tecnologies de la informació i de la comunicació. Torrent ha fet aquest anunci durant la visita al Centre d'Innovació i Formació Ocupacional de l'Hospitalet.
Anem ara fins a Osona, ja que l'Ajuntament del Brull ha hagut d'escollir nou alcalde després de la mort de Ferran Teixidor, que va perdre la vida en un accident a Pagès el mes passat. Pere Medina, el segon tinent d'alcalde, ha estat escollit amb la unanimitat de tots els regidors, que han mostrat també el compromís per continuar amb el llegat de Teixidor. El nou FM, Isaac Moreno.
Pere Medina, fins ara segon tinent d'alcalde, és el nou alcalde del Brull. En un ple trist i emotiu aquest dimecres, tots els regidors van donar suport a la candidatura de Medina, que ha estat escollit després de la mort el passat 26 de juny de Ferran Teixidor, l'alcalde del Brull des de l'any 2007. Joana Guerrero, número 2 de la llista i primera tinent d'alcalde, va renunciar a la candidatura per ser alcaldessa. Pere Medina agraïa la confiança i mostrava el seu compromís per continuar col·lectivament la tasca de Teixidor.
Gràcies per confiar en mi per coordinar aquest final de legislatura. Però crec que en Ferran ha deixat una llavor a cadascú de nosaltres. I tenim l'obligació d'acabar-ho.
David Mas va prendre possessió com a nou regidor. Mas era el primer suplent en la candidatura independent Ara Brull, l'única que es va presentar al municipi en les eleccions de 2019. Ferran Teixidor, que tenia 51 anys, va morir el dia 26 de juny en un accident a Pagès, quan treballava a la seva finca. La notícia va provocar un fort impacte a Osona i també en l'àmbit polític català.
I a Lleida, la pandèmia ha multiplicat gairebé per 3 el termini per a una operació de varius. Segons denuncia la UGT, el temps d'espera per a aquesta intervenció a l'Hospital Arnau de Vilanova era de 232 dies l'abril del 2021, mentre que el febrer del 2018, només 3 anys abans, era de 79 dies. UAU Lleida Ràdio, Jordi Claret.
Una situació que la secretària general de Serveis Públics d'UGT a les Terres de Lleida, Bea Bonilla, preveu que empitjorarà davant l'envelliment de la població i la manca de professionals sanitaris. L'escoltem.
Segons el mateix Departament de Salut, del 2020 a 2030 els pacients complexos augmentaran en un 25%, les visites a l'atenció primària un 11,6% i els ingressos hospitalaris un 14,7%. Això ho hem d'afegir a lo que ja s'ha incrementat. Un altre factor molt important és la manca de professionals i aquesta manca de professionals ve donada per diversos factors també. Ens trobem que no hi ha suficients places a les universitats per formar aquests sanitaris. Després tenim la fugida de talents.
Bonilla afegeix, a més, que aquesta situació és especialment greu en territoris com l'Alt Pirineu i Aran, on costa trobar professionals sanitaris. Per aquest motiu, demana incentius per tal d'aconseguir fixar aquests treballadors al territori i garantir una cobertura sanitària equitativa a totes les zones del país.
En clau cultural, una de cada tres pel·lícules que es produeixen a Espanya té segell català. Una xifra important, però lluny de la registrada fa 11 anys, quan la meitat dels films eren de producció catalana. Són algunes de les dades que exposa l'informe sobre l'estat del cinema a casa nostra, elaborat per la Universitat Pompeu Fabra i Productors Audiovisuals de Catalunya. David Navarro, bon dia.
Bon dia. L'informe fa una radiografia d'un sector fortament atomitzat, amb un 80% de productores involucrades en l'elaboració de només una pel·lícula, una constant en la majoria de països europeus. En total es van qualificar 81 títols, el que suposa el 30% del total d'Espanya. Segons el director de l'Observatori de la Producció Audiovisual, Joan Corbella, el major creixement de les produccions de la resta de l'Estat gràcies a, entre d'altres coses, els superiors incentius fiscals, ho explica.
Fa 12 anys estàvem en un any rècord amb 40 i pico per cent de participació catalana i ara estem, els últims anys, estem vorejant el 30%.
L'informe també es fixa en la situació de la dona al sector, estancada en xifres inferiors al 30% de directores, guionistes i productores executives. Tot plegat en el dia que se celebra la Festa d'Estiu del Cinema Català, on s'entregarà el 9è Premi Pepón Coromina al Cinema Girona de Barcelona per l'aposta de mantenir viva una sala de barri i la seva vinculació amb el món del film.
Seguim parlant de cultura, ja que els departaments d'aquest ram i el d'educació han fet front comú per renovar el Pla Nacional del Llibre i la Lectura. És una iniciativa que té per objectiu millorar els hàbits i també l'índex de lectura. Edgar Sapinya, bon dia.
Bon dia. Les dues conselleries s'han reunit aquest matí amb una cinquantena de professionals per abordar reptes com l'accés a la lectura, la diversitat i la inclusió, la creació literària i els espais de lectura, entre altres. La consellera de Cultura, Natàlia Garriga, s'ha proposat augmentar en més de 10 punts el percentatge de lectura.
Estem amb uns índexs d'un 79%, crec, de lectura, però que evidentment el que ens emmirallem és en països on estan en els 90 i escaig, i per tant cap allà és on ens agradaria anar.
La Generalitat s'ha fixat un full de ruta per millorar el consum cultural de lectura d'aquí al 2030, però confia a obtenir els primers bons resultats abans. Garriga ha destacat que per primer cop les dues conselleries, la de Cultura i la d'Educació, han acordat plegades l'impuls de la lectura. A més, la consellera ha explicat que pel proper Sant Jordi ja s'hauran d'haver fixat les línies mestres per executar aquest Pla Nacional del Llibre i la Lectura.
I avui arrenca Esterri d'Àneu al Pallars Sobirà la 15a edició de l'Esvaiola del Festival de Teatre de les Valls d'Àneu. Enguany hi participen 25 companyies. Ràdio Tremp, Jordi Ubach.
Seran més d'un centenar les activitats entre espectacles, jocs i tallers les que es podran veure durant els 4 dies de festival. Com a novetats d'aquesta edició, el festival amplia els espais d'actuació i suma 4 indrets singulars dels voltants d'Esterri d'Àneu per fer-hi arribar alguns espectacles. També es recuperen els espectacles itinerants de carrer després de 2 anys de limitacions a causa de la pandèmia. Les entrades pels espectacles i jocs de pagament es poden adquirir a través del web del festival. Fins a dia d'avui s'han venut ja prop del 70% de les entrades disponibles. Tot i que alguns dels passis ja estan exaurits, l'Esvaiola encara té capacitat per acollir tot aquell públic que a última hora decideixi desplaçar-se fins al festival.
I és moment pels esports. Esports que ens porta el nostre company Joan Barberà. Bon dia, Joan.
Bon dia, Marta. El Barça ha anunciat avui la renovació del davanter Ousmane Dembélé fins al 30 de juny del 2024. D'aquesta manera, l'extrem francès continuarà dues temporades més com a blaugrana per complir un total de 7 anys al Barça. Un Barça que va jugar ahir el seu primer partit amistós de pretemporada, empat a 1 contra la Unió Esportiva Olot en el partit del centenari del club de la capital de la Garrotxa. Ens ho explica des d'Olot Televisió l'Eduard Llinàs.
Un dia gran el que es va viure a l'estadi municipal d'Olot amb la visita de tot un Barça, el Barça de Xavi, que començava a caminar des de la capital de la Garrotxa. A l'inici del partit, domini blaugrana, però alguna ocasió també per la Unió Esportiva Olot, abans que una passada de Ter Stegen acabés directament en el gol d'Aubameyang, un gol que va obrir el partit i que va permetre a l'Olot atacar, amb un pal fins i tot de Carles Mas, i amb un penal que va acabar transformant Eloi Amagat abans del descans. A la represa van entrar Ansu i Pedri i el Barça va dominar, però sense encert a davant de la porteria. En els últims minuts el mateix Pedri va poder guanyar el partit, però es va topar en batalla i amb Iñaki Peña. I al pal es va topar Eric Vilanova, que per poc no posa la cirereta al pastís a un dia històric. L'entrenador de l'Olot, Màlix Mandiola, va acabar molt satisfet amb el treball dels seus jugadors.
Yo creo que los chavales tienen mucho mérito, sí, la verdad que no es fácil. Esto, igual de fuera lo vemos como no nos cansamos, pero...
Olot 1, Barça 1. Feia 40 anys que no s'enfrontaven aquests dos equips i aquest dimecres ho van fer davant de 3.300 persones.
Gràcies, Eduard Llinàs. Des d'Olot Televisió, Benjamin Lecomte és nou porter de l'Espanyol. El francès de 31 anys arriba cedit pel Mónaco durant una temporada sense opció de compra. En plana poliesportiva, final de trajecte per a la selecció espanyola en el Mundial d'Hockey i Herba de Terrassa, derrota als quarts de final contra Austràlia per 0-2. La terrassenca Gigi Oliva, que tenia en ment deixar la selecció després del Mundial, s'ho està repensant.
La veritat és que abans de que comencéssim el Mundial ja vaig dir que, pues, que possiblement era el meu últim torneig. Sí que, evidentment, doncs, el hockey és part de la meva vida. Sí que haig de parlar amb l'estat després de... Ara que em donin una setmana, crec que ara és un moment una mica difícil, sobretot perquè, doncs això, perd-te no li agrada a ningú, i crec que després hauré de pensar si realment em prenc, pues, un temps sabàtic o realment dic adéu ja a la selecció.
Declaracions de Gigi Oliva a la terrassenca. Veurem quina és la seva decisió. Final en bàsquet. El Joventut de Badalona i Laura Piera han arribat a un acord per una temporada i la base seguirà defensant els colors de la penya a la Lliga Femenina Challenge.
Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a 2:45. Nosaltres fem una petita pausa, però tornem de seguida i amb més actualitat. Fins ara.
La xarxa de comunicació local.
Els nostres boscos, els espais naturals, la biodiversitat i les nostres granges, camps i conreus no estan protegits de les imprudències. Aquest estiu no vestim de dol els nostres boscos. Recorda, una imprudència ens ho crema tot. En cas d'incendi, truca al 112. Diputació de Barcelona. Fem-ho bé, fem-ho tot, fem-ho possible. Generalitat de Catalunya.
Propostes en xarxa.
Els llibres d'història són molt útils per consultar-hi fets puntuals, però s'han de dosificar per evitar la sobreinformació, un dels mals dels nostres temps. No ho era, en canvi, en ple segle XVI. Potser més aviat al contrari. D'informació en faltava o arribava tard. Si voleu saber com vivien en aquella època a casa nostra, Tortosa us ho posa amb safata. Deixeu els llibres i aneu a la seva Festa del Renaixement, que arriba a la 25a edició oferint un any més. Un ampli programa d'activitats lúdiques i culturals relacionades amb aquest període històric, una etapa d'esplendor a la capital del Baix Ebre. Eren temps de músics i rodamons, de comedians, de dames nobles i cavallers, i també de música i danses, de teatre i malabars. I com es fa aquest viatge al passat, que, atenció, serà del 21 al 24 de juliol? Doncs a través de 60 espectacles diaris, més de 500 actors i fins a 3.000 persones vestides d'època. En altres paraules, una de les millors recreacions històriques del sud d'Europa. Del 21 al 24 de juliol, 25a edició de la Festa del Renaixement de Tortosa. En trobareu tota la informació al web festadelrenaixement.org.
Sabies que...
Cristòfol Colom no sé si va sortir de Palos o de Pals. En tot cas, sí que sabem que el conreu de l'arròs a Pals data del segle XV. Segurament, el cultiu d'arròs en aquesta zona fou introduït pels àrabs des de València. A finals del segle XVIII, els terratinents van voler-ne limitar el conreu per eliminar les malalties que en aquella època comportava. No va ser fins al 1900 que es va concedir el permís per tornar-ne a plantar. El clima particular de la zona arrossera de Pals fa produir un arròs de gran qualitat. El clima fa que la maduració del gra sigui més llarga en altres zones de menor latitud i que el gra, un cop cuit, sigui més resistent. Què, una paella? Us convido.
La xarxa de comunicació local.
Bon dia, són 2:45.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
La Fiscalia demana 6 anys de presó i 21 més d'inhabilitació per la presidenta del Parlament, Laura Borràs. L'acusen de prevaricació i falsedat documental per haver adjudicat directament i de manera irregular 18 contractes menors a un informàtic amic seu, quan ella dirigia la Institució de les Lletres Catalanes. Uns contractes per valor de més de 300.000 euros. A més, la Fiscalia demana per Borràs una multa de 144.000 euros. En canvi, no acusen la presidenta del Parlament de malversació de fons públics perquè la Fiscalia no veu provat que es pagués un sobrepreu pels treballs realitzats. A l'informàtic li demanen la mateixa pena de presó i d'inhabilitació i la meitat de la multa, 72.000 euros. De seguida ho ampliem. Abans, repassem la resta de titulars d'aquest dijous, 14 de juliol de 2022. L'advocat general de la Unió Europea reconeix la competència del jutge del Suprem, Pablo Llarena, a l'euroordre contra Carles Puigdemont. Anna Ruiz.
I conclou que Bèlgica no pot denegar l'entrega de l'expresident. L'opinió de l'advocat general no és vinculant, però en la majoria dels casos coincideix amb les sentències del Tribunal de Justícia de la Unió Europea.
El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya rebutja anul·lar provisionalment la zona de baixes emissions de Barcelona.
La plataforma d'afectats per les restriccions circulatòries havia demanat al Tribunal que executés provisionalment la sentència que el març passat va declarar il·legal la zona de baixes emissions.
Interior instal·larà més de 500.000 de nous sensors de substàncies químiques a l'entorn de les indústries del sector a Tarragona.
Uns elements que crearan una barrera de detecció de núvols tòxics en cas d'accident i fuita de substàncies i que se sumaran als 56 que ja hi ha en marxa. El conseller Joan Ignasi Elena s'ha reunit amb els alcaldes dels 31 municipis del Pla.
En cultura, una de cada tres pel·lícules que es produeixen a Espanya té segell català.
Una xifra important, però lluny de la registrada fa 10 anys, quan la meitat dels films eren de producció catalana. Ho apunta l'informe sobre l'estat del cinema a Catalunya.
En esports, el Barça ha anunciat avui la renovació del davanter Ousmane Dembélé.
Fins al 30 de juny del 2024. D'aquesta manera, l'extrem francès continuarà dues temporades més com a blaugrana per complir un total de 7 anys al Barça.
Continua la onada de calor amb temperatures extremes a molts punts de Catalunya que, evidentment, ens fan estar molt pendents de la previsió del temps, perquè a més sembla que de cara a demà encara pugen més aquestes temperatures. Servei Meteorològic de Catalunya, Jordi Toda, bon dia.
Bon dia. Jornada protagonitzada per la onada de calor. Ahir es van superar ja els 40 graus, una situació que avui dijous es tornarà a repetir. Ambient dominat pel sol, amb temperatures que a les valls del Pirineu i a la depressió central es mouran entre els 35 i els 40 graus a ponent. Es poden superar i fins i tot en aquests punts arribar a 41. Creixeran algunes nublades a punts del Pirineu i del Prepirineu, sobretot al sector oriental, on pot descarregar algun feble ruixat. Al vespre apareixeran alguns núvols baixos a punts del litoral. Vent de component sud entre fluix i moderat amb algunes ratxes fortes a l'interior. El mar es mantindrà en règim de marejol. Demà divendres farem una jornada molt semblant, amb la particularitat que demà encara puja més la temperatura. Les mínimes no baixaran dels 20 graus a molts punts de l'interior. La màxima també pujarà, se podran assolir els 42 graus a punts de ponent. De moment, això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Al control de so, José Manuel Gálvez, a la redacció, Anna Ruiz, i coordinant Sònia Kerr. Us parla Marta Pardell. Passen gairebé 4 minuts de 2:45.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
La Fiscalia demana 6 anys de presó i 21 d'inhabilitació per a la presidenta del Parlament, Laura Borràs. Ho fa per prevaricació i falsedat documental. L'acusa d'haver adjudicat directament i de manera irregular 18 contractes menors a un informàtic amic seu quan ella dirigia la Institució de les Lletres Catalanes. Uns contractes per valor de més de 300.000 euros. A més, la Fiscalia demana per Borràs una multa de 144.000 euros. Mont Carvajal, bon dia.
Bon dia, Marta. La presidenta Laura Borràs ha estat aquest matí a la cambra en un acte institucional de presa de possessió de la nova síndica de Greuges i totes les mirades s'hi han centrat per copsar alguna reacció o per si feia declaracions. Borràs, mentre Salina ha estat parlant, Borràs l'escoltava, però ha consultat el mòbil i ha escrit algun missatge i també prenia notes. Quan ha clos l'acte, Borràs ha desitjat bona feina a Salines i ha esmentat la manca d'empara com un gran problema.
La manca d'empatia, la manca d'empara en els moments de màxima dificultat que viuen les persones és la més gran mostra d'inhumanitat en un terreny personal i d'indiferència en un terreny institucional. Espero que aquesta veritat que ens has dit al començar el teu discurs marqui les teves, la teva feina al capdavant d'aquesta sindicatura.
En acabat no ha fet declaracions, les farà aquesta tarda juntament amb el secretari general de Junts per Catalunya, Jordi Turull. A la seu d'aquest partit, Turull, de fet, ja ha piulat la pitjor forma d'injustícia és la justícia simulada i ha qualificat de desproporcionada la petició de la Fiscalia. També el vicepresident Puigneró ha reaccionat a Twitter recordant aquella polèmica frase del president Pedro Sánchez i de qui depèn la Fiscalia. I la líder del Parlament d'En Comú Podem, Jèssica Albiach, ha recordat a Laura Borràs que el Parlament no és seu, sinó de tots els catalans, i li ha demanat que respecti les normes i abandoni la presidència de la institució.
Tot plegat, com deies, Mona, al Parlament, coincidint avui amb la presa de possessió de la nova síndica de Greuges, Esther Jiménez Salinas, que substitueix Rafael Ribó al capdavant de la institució. Com ha estat aquesta presentació, Mon?
Molt protocolària, però també força emotiva. Esther Jiménez Salinas ha fet el seu primer discurs fent alguna referència personal i bastant emotiva i expressant confiança en el diàleg i el pacte. S'ha mostrat partidària de canviar el delicte de sedició i ha dit que la justícia penal és sempre l'últim recurs.
Per una banda, amb la modificació de determinats delictes, ho he dit moltes vegades, com el de sedició, adaptant-ho al context europeu, però també evitant la judicialització de molts conflictes que segurament tindrien sortides pactades. Quan ho dic i ho repeteixo, em diuen que sóc ingènua. No ho sóc. El que tinc confiança en el diàleg, amb el pacte i en poder fer les coses. I crec que la justícia és sempre, i sobretot la penal, l'últim recurs.
Salinas, que és la primera dona que exercirà el càrrec, ha dit que sempre ha trobat arreu un llenguatge i una cultura molt masculina i ha explicat, per exemple, l'estupefacció que causa quan ella diu que és una dona pública. La nova síndica ha rebut les felicitacions del síndic sortint, Rafael Ribó, que ha estat 18 anys al càrrec, i dels presidents Aragonès, Montilla i Mas.
Gràcies, Mont. Doncs no deixem l'àmbit judicial, ja que l'advocat general de la Unió Europea reconeix la competència del jutge del Tribunal Suprem, Pablo Llarena, a l'euroordre contra Carles Puigdemont, i ha conclòs que Bèlgica no pot denegar l'entrega de l'expresident. L'opinió de l'advocat general no és vinculant, però sí que en la majoria dels casos coincideix amb les sentències que acaba emetent el Tribunal de Justícia de la Unió Europea.
La justícia europea donarà la raó a Llarena si finalment segueix l'exposició feta per l'advocat general del Tribunal de Justícia de la Unió Europea. En el seu dictamen argumenta que Bèlgica no pot rebutjar l'entrega de Puigdemont en base al risc de vulneració del dret. També rebutja que un estat membre supervisi la competència de l'autoritat judicial que presenta l'euroordre, ja que això vulnera el principi d'autonomia processal i de reconeixement mutu. Són dos dels elements que el jutge Llarena va demanar aclarir per tenir clar l'abast de les euroordres. El pronunciament de l'advocat general no és vinculant, però el seu dictamen habitualment coincideix amb les sentències del Tribunal de Justícia de la Unió, que s'haurà de pronunciar properament sobre les euroordres.
I gairebé 5 anys després de l'1 d'octubre de 2017, l'exalcalde de Roquetes, Paco Gas, veu com el seu procés judicial arriba gairebé al final i l'absolució es confirma. L'Audiència Provincial de Tarragona ha desestimat el recurs de la Fiscalia i el cas queda ara pràcticament tancat. Canal Terres de l'Ebre, Andreu Miralles.
L'Audiència Provincial de Tarragona ha desestimat el recurs de la Fiscalia davant l'absolució de Paco Gas per l'1 d'octubre del 2017. Just fa un any, el jutjat penal número 2 de Tortosa va absoldre l'exalcalde de Roquetes d'un delicte de desobediència pel que el Ministeri Fiscal li demanava un any i tres mesos d'inhabilitació. Escoltem Paco Gas, exalcalde de Roquetes.
Per tant, el que fa l'Audiència Provincial és reconèixer tot allò que la jutgessa de Tortosa, del penal número 2 de Tortosa, va dir i en el qual es va basar la meva absolució. Per tant, queda desestimada per segona vegada, primer pel penal número 2 de Tortosa i ara per l'Audiència Provincial de Tarragona, totes aquelles acusacions que se'n feien, algunes certes, evidentment, jo les he reconegut sempre, i però altres falses.
Així, 5 anys després, des de la formació republicana donen per acabat ja el procés contra Paco Gas. Amb tot, Fiscalia encara podria presentar un últim recurs de cassació davant el Tribunal Superior, tot i que des d'Esquerra gairebé ho descarten al 100%.
I el ple del Congrés debatrà avui més de 100 propostes de resolució que han presentat els grups parlamentaris després de dues jornades de debat de política general.
A la discussió de les propostes seguirà el debat de diverses iniciatives legislatives de PES, com ara la llei de memòria democràtica o la reforma del Consell General del Poder Judicial, perquè el màxim òrgan de govern dels jutges pugui designar magistrats en el Tribunal Constitucional.
Notícies en xarxa.
Ens situem ara a Barcelona. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya rebutja anul·lar provisionalment la zona de baixes emissions de la capital catalana, després que una sentència la declarés il·legal el mes de març passat.
La plataforma d'afectats per les restriccions circulatòries havia demanat al Tribunal que executés provisionalment la sentència que anul·lava l'ordenança. L'Ajuntament, la Generalitat i l'Àrea Metropolitana de Barcelona es van oposar a l'execució provisional de la sentència, que hauria deixat sense efecte la zona de baixes emissions de manera immediata. La Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia ha conclòs que la legislació i la jurisprudència impedeixen executar provisionalment aquesta sentència i, per tant, la zona de baixes emissions segueix en vigor.
Continuem a Barcelona, on mig centenar de taxistes s'han concentrat aquest matí per demanar la destitució de la presidenta de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència, ja que va ser advocada d'Uber quan Elite Taxi va portar la plataforma a la justícia europea l'any 2017. A més, aquest sindicat no descarta emprendre accions legals contra la companyia nord-americana per les amenaces i coaccions patides, segons denuncien, durant molts mesos. Jordi Casino, bon dia.
Bon dia, Marta. La protesta convocada per les associacions catalanes de taxistes ha tingut lloc davant de la seu de la comissió al districte 22 arroba i ha servit per visualitzar el seu malestar pel fet que Cani Fernández no s'hagi inhibit en l'expedient obert per l'autoritat catalana de la competència contra Elite Taxi i Taxi Project, en el qual la comissió hi està convocada. Consideren que ho hauria de fer després que una investigació periodística hagi revelat que Uber va aprofitar les manifestacions dels taxistes per aparèixer com a víctima de violència i acostar-se a líders polítics. Tito Álvarez és el portaveu d'Elite Taxi.
Pensamos que está viciada, pensamos que puede haber incluso maletines, no lo sabemos, pero lo pensamos. Y bueno, yo creo que lo piensa todo el mundo, que ahora mismo la CNMC es el brazo armado de estas multinacionales que están acosando al movimiento de la vivienda, a los riders, a los taxistas, y todo es la misma mierda porque son todos los mismos fondos.
Durant la protesta, els taxistes que han aparcat els seus cotxes en un tram de la Diagonal, però que no han impedit el pas de la resta de vehicles, han llançat petards i milers de bitllets amb la fotografia de Fernández.
I encara sobre mobilitat, nova convocatòria de vaga dels tripulants de cabina de Ryanair. Avui s'han cancel·lat 4 vols de la companyia a l'aeroport del Prat, segons fonts sindicals.
Es tracta de 2 vols amb destinació Palma i Roma i els 2 trajectes inversos amb arribada a Barcelona. En total, l'aerolínia ha deixat d'operar 7 vols, 2 entre Palma i Madrid i viceversa, i entre Rabat i Màlaga. Pel que fa als retards, el Prat n'acumula 5 de sortida i 3 d'arribada. A Girona, però, tranquil·litat i cap vol anul·lat.
Són gairebé 3/4 de 3. El Departament d'Interior instal·larà més de 500.000 de nous sensors de substàncies químiques a l'entorn de les indústries del sector a Tarragona, uns elements que crearan una barrera de detecció de núvols tòxics en cas d'accident i de fuita de substàncies. El conseller Joan Ignasi Elena s'ha reunit amb els alcaldes dels 31 municipis del Pla d'Emergències del Sector Químic. Canal Reus, Raül Rodríguez.
Uns 140 sensors s'instal·laran al polígon nord i uns 380 al polígon sud. Dins l'àrea d'influència del polígon sud, el proper dia 2 de novembre, a les 6 de la tarda, es produirà un simulacre perquè la població practiqui el confinament en cas de fuita. Així ho ha detallat el conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena.
És la forma d'analitzar i de monitoritzar quins són les mancances, els elements de millora. Alhora també és un esclat d'informació, no? Perquè en la mesura que és un simulacre amb tota la ciutadania, doncs té un impacte al conjunt de la ciutadania, que és la més gran de les campanyes de comunicació que pots fer.
A partir del proper dilluns 18 de juliol es comencen a instal·lar les 5 noves sirenes, una a Tarragona, una a Constantí, una altra a Salou i 2 més a Vilaseca. Les 2 que s'ubicaran a Reus i una altra a Salou estan en procés d'adjudicació.
En plena onada de calor, amb temperatures que superaran els 35 graus o fins i tot més, i amb una previsió d'augment de temperatures de cara a demà, són molts els ciutadans que ja prenen mesures per combatre aquesta situació. A Ripoll, per exemple, han sortit al carrer per preguntar com afronten les temperatures extremes. Ho han fet els companys de Ràdio Ripoll, Guido Sengiarotti.
Les temperatures d'aquests dies, que aleshores punta superen els 30 graus o més, es fan notar, tot i que els que viuen o estan passant uns dies a la Vila Comtal ho superen com poden. Alguns troben solucions imaginatives com el riu, d'altres l'ombra, els ventiladors o l'aire condicionat.
Sovint vaig a la piscina perquè
potser més que altres anys. I a sobre he hagut de... veig més aigua. He començat abans a anar a la piscina, perquè potser el mes de juny ja notava molt la calor. Una cosa és una mica de calor i l'altra és aquesta calor que de vegades se't fa una mica pesada.
Des de les botigues d'electrodomèstics expliquen que s'ha notat un cert augment de la venda de ventiladors i aires acondicionats, tot i que en general la gent ja és previsora en aquest sentit. Les autoritats recomanen que davant de les temperatures que hi haurà els pròxims dies, que superaran els 35 i 36 graus al cap de setmana, cal hidratar-se bé, no sortir en les hores de més calor o menjar més fruita amb l'objectiu de refrescar-se.
Això a nivell individual, però en clau col·lectiva són molts ja els municipis que tenen en marxa mesures per lluitar contra aquestes temperatures. A Solsona, per exemple, es pot accedir a les piscines municipals a meitat de preu mentre duri aquesta onada. La mesura està prevista fins demà, però s'allargarà si es manté activat el Procicat en fase d'alerta. Solsona FM, Roser Clotet.
L'entrada es redueix a un preu simbòlic de 2 euros per controlar la capacitat de l'espai, garantint prioritat per als usuaris amb abonament. Menors de fins a 15 anys, jubilats, pensionistes i dones embarassades hi podran entrar gratuïtament. L'Ajuntament repeteix així les mesures implementades l'estiu passat en circumstàncies similars per facilitar l'accés a col·lectius vulnerables. Amb tot, en episodis de temperatures tan elevades com aquest, les autoritats recorden la necessitat d'extremar les precaucions, evitant el sol directe i sortir al carrer els dies de més calor. Les piscines municipals de Solsona obren de dilluns a divendres de 9 del matí a 8 del vespre i els caps de setmana d'11 a 8. L'Ajuntament recorda que es pot accedir a altres espais públics climatitzats, com la biblioteca o el casal cívic.
Una onada de calor que manté disparat el preu de la llum. Avui es tornen a superar els 300 euros de pic màxim, la segona xifra més alta des que va entrar en vigor el topall al preu del gas. Demà farà just un mes.
Uns màxims que fan escala la inflació. De fet, la Comissió Europea ha modificat en dos punts la previsió d'inflació a Espanya per aquest any i la situa en el 8,1%. Especialment a causa de la guerra a Ucraïna. La previsió de creixement del PIB es manté en el 4%.
La xarxa de comunicació local.
Uf, fa tanta xifugor a casa que fins i tot les activitats més senzilles em fan insuportables.
Aquest estiu, fes el que t'agrada a la fresca. Descobreix els equipaments públics on gaudir de temperatures més confortables al costat de casa. Els trobaràs a refugiclimàtic.amb.cat, xarxa metropolitana de refugis climàtics. AMB, Metròpolis Barcelona.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
La Generalitat subvencionarà cursos per 30.000 persones, principalment aturades, per tal d'ajudar-les a trobar feina. Empresa i Treball invertirà 80 milions d'euros en impulsar aquest programa. Mitjans de l'Hospitalet, Montse Quillonero.
El conseller Roger Torrent ha anunciat que Empresa i Treball destinarà 80 milions d'euros al programa de formació ocupacional en àrees prioritàries. En total, es subvencionaran més de 2.000 cursos ajustats a les diferents necessitats sectorials i territorials. Seran per a 30.000 persones, preferentment en situació d'atur. Roger Torrent és el conseller d'Empresa i Treball.
Sobretot dirigit a persones treballadores, especialment aquelles que estan a l'atur, i encara més concretament aquelles que pateixen aquell atur més estructural. I, per tant, estem parlant de majors de 45 anys, volem fer front també a la bretxa de gènere, volem dirigir-nos específicament aquells col·lectius més vulnerables des del punt de vista del mercat laboral i fer-ho amb aquells coneixements, amb aquelles àrees que són prioritàries perquè són àrees de futur.
Un cop finalitzada aquesta formació, els participants podran obtenir el certificat de professionalitat i preparar-se també per la prova que permet acreditar nivell de competències en tecnologies de la informació i de la comunicació. Torrent ha fet aquest anunci durant la visita al Centre d'Innovació i Formació Ocupacional de l'Hospitalet.
A Sant Cugat del Vallès tanca la discoteca Drinking. El jutjat ha executat avui el desnonament de les instal·lacions que s'ubiquen en un terreny municipal i que eren objecte de litigi judicial entre el consistori i l'empresa que té la sessió d'ús. Cugat Media, Ana González, bon dia.
Bon dia, doncs sí, l'Ajuntament ha recuperat avui aquests terrenys que estan a la carretera de Rubia, on s'ubica aquesta discoteca que ha estat desnonada. El llançament respon a un procés judicial pel qual el consistori, propietari dels terrenys, reclama 4,5 milions d'euros a l'empresa que té la cessió d'ús, Reostat, per l'impagament del cànon des del 2006. De fet, aquesta empresa té les instal·lacions llogades a una altra empresa, Nitscap, que és qui explota l'activitat de la discoteca amb una seixantena de treballadors. Alguns d'ells han protestat avui durant el desnonament per reclamar el manteniment dels seus llocs de feina. Tot i així, l'alcaldessa Mireia Ingla manté que l'activitat quedarà tancada.
L'Ajuntament de Sant Cugat recupera aquest espai que és un espai municipal i posa fi a una activitat que, a banda del que deia, de no complir la part que li corresponia d'aquest lloguer, a més ens ha generat una situació de molta complexitat, de soroll, d'incivisme, de seguretat, en definitiva, que ha complicat molt la vida a molts veïns de la zona i també a la nostra ciutat.
De moment, l'Ajuntament activarà aquest divendres i dissabte a la nit un dispositiu policial especial a la zona.
Gràcies, Ana González, des de Cugat Mèdia. I obrim pàgina cultural. Una de cada tres pel·lícules que es produeixen a Espanya té segell català. Una xifra important, però lluny de la registrada fa 11 anys, quan la meitat dels films eren de producció catalana. Són algunes de les dades que exposa l'informe elaborat per la Universitat Pompeu Fabra i Productors Audiovisuals de Catalunya. David Navarro, bon dia.
Bon dia. L'informe fa una radiografia d'un sector fortament atomitzat, amb un 80% de productores involucrades en l'elaboració de només una pel·lícula, una constant en la majoria de països europeus. En total es van qualificar 81 títols, el que suposa el 30% del total d'Espanya. Segons el director de l'Observatori de la Producció Audiovisual, Joan Corbella, el major creixement de les produccions de la resta de l'Estat gràcies a, entre d'altres coses, els superiors incentius fiscals, ho explica.
Fa 12 anys estàvem en un any rècord amb 40 i pico per cent de participació catalana i ara estem, els últims anys, estem vorejant el 30%.
L'informe també es fixa en la situació de la dona al sector, estancada en xifres inferiors al 30% de directores, guionistes i productores executives. Tot plegat en el dia que se celebra la Festa d'Estiu del Cinema Català, on s'entregarà el 9è Premi Pepón Coromina al Cinema Girona de Barcelona per l'aposta de mantenir viva una sala de barri i la seva vinculació amb el món del film.
Els departaments de Cultura i Educació han fet front comú per renovar el Pla Nacional del Llibre i la Lectura, una iniciativa que té per objectiu millorar els hàbits i els índexs de lectura. Edgar Sapinya, bon dia.
Bon dia. Les dues conselleries s'han reunit aquest matí amb una cinquantena de professionals per abordar reptes com l'accés a la lectura, la diversitat i la inclusió, la creació literària i els espais de lectura, entre altres. La consellera de Cultura, Natàlia Garriga, s'ha proposat augmentar en més de 10 punts el percentatge de lectura en els propers anys.
Estem amb uns índexs del 79%, crec, de lectura, però que evidentment el que ens emmirallem és en països on estan en els 90 i escaig, i per tant cap allà és on ens agradaria anar.
La Generalitat s'ha fixat un full de ruta per millorar el consum cultural de lectura d'aquí al 2030, però confia a obtenir els primers bons resultats abans. Garriga ha destacat que per primer cop les dues conselleries, la de Cultura i la d'Educació, han acordat plegades l'impuls de la lectura. A més, la consellera ha explicat que cap al proper Sant Jordi ja s'hauran d'haver fixat les línies mestres per executar aquest Pla Nacional del Llibre i la Lectura.
I ja està tot a punt per a la novena edició del cicle Ebre, Art i Patrimoni, que enguany es dedica als signes, els traços i els rastres que la societat deixa al territori. En Posta Ràdio, Manel Ramon.
El Consorci del Museu de les Terres de l'Ebre, amb el suport del Departament de Cultura i la participació de 10 equipaments museístics del patrimoni del territori, ha presentat una nova edició del que s'anomena Ebre, Art i Patrimoni. En aquesta ocasió, a partir dels signes, dels traços i els rastres, que de vegades de forma icònica o d'altres de forma imperceptible, poden descobrir en la mateixa pell del patrimoni cultural i natural de les Terres de l'Ebre signes del pas humà. Així ho explicava el comissari i organitzador d'aquesta edició d'Ebre, Art i Patrimoni, Vicent Matamor.
Ens trobem en 9 mostres diferents de preservar el record, de preservar l'essència, perquè al final al cap el ser humà sempre té una necessitat de marcar, de deixar, ¿vale? Vull dir, de deixar un missatge ja tant als coetanis com els que vindran després.
Aquesta exposició de temes inèdits es podrà visitar del 15 al 30 d'octubre a les localitats de Mas d'Enverge, Mas de Barberans, Corbera d'Ebre, Amposta, Cambredó, La Galera, La Ràpita, Sant Jaume d'Enveja, Santa Bàrbara i Ulldecona.
I és moment pels esports. Que ens porta el nostre company Joan Barberà. Bon dia, Joan.
Bon dia, Marta. El Barça ha anunciat avui la renovació del davanter Ousmane Dembélé fins al 30 de juny del 2024. D'aquesta manera, l'extrem francès continuarà dues temporades més com a blaugrana per complir un total de 7 anys al Barça. Un Barça que, per cert, va jugar ahir el seu primer partit amistós de pretemporada, amb empat a un contra la Unió Esportiva Olot en el partit del centenari del Club de la Garrotxa. Ens ho explica des d'Olot Televisió l'Eduard Llinàs.
Un dia gran el que es va viure a l'estadi municipal d'Olot amb la visita de tot un Barça, el Barça de Xavi, que començava a caminar des de la capital de la Garrotxa. l'inici del partit, domini blaugrana, però alguna ocasió també per la Unió Esportiva Olot, abans que una passada de Ter Stegen acabés directament en el gol d'Aubameyang, un gol que va obrir el partit i que va permetre a l'Olot atacar amb un pal fins i tot de Carles Mas i amb un penal que va acabar transformant Eloi Amagat abans del descans. A la represa van entrar Ansu i Pedri i el Barça va dominar, però sense encert a davant de la porteria. En els últims minuts, el mateix Pedri va poder guanyar el partit, però es va topar en batalla. I amb Iñaki Peña i el pal es va topar Eric Vilanova, que per poc no posa la cirereta al pastís a un dia històric. L'entrenador de l'Olot, Màlix Mandiola, va acabar molt satisfet amb el treball dels seus jugadors.
Yo creo que los chavales tienen mucho mérito, sí, la verdad que no es fácil. Esto, igual de fuera lo vemos como no nos cansamos, pero...
Olot 1, Barça 1. Feia 40 anys que no s'enfrontaven aquests dos equips i aquest dimecres ho van fer davant de 3.300 persones.
Gràcies, Eduard Llinàs. Des de la televisió, Benjamín Lecomte és el nou porter de l'Espanyol. El francès de 31 anys arriba cedit pel Mónaco durant una temporada sense opció de compra. Lecomte encadena així una nova sessió, ja que fins ara havia actuat de porter suplent d'Oblak a l'Atlètic de Madrid, club, per cert, en el que mai va arribar a debutar. En hoquei herba, final de trajecte per a la selecció espanyola en el Mundial d'Hoquei Herba de Hockey de Terrassa. Derrota del combinat estatal contra Austràlia per 0-2 en els quarts de final de la competició internacional. I en el món de la cistella, en bàsquet, el Joventut de Badalona i Laura Piera han arribat a un acord per una temporada i la base de Sant Cugat seguirà a la penya competint a la Lliga Femenina Challenge. I fins aquí el més destacat del dia d'avui dels esports.
Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem ja a les 3. Nosaltres ho deixem aquí i tornarem demà, puntuals, com sempre, a les 2. Fins aleshores, que tingueu molt bona tarda.
La xarxa de comunicació local.
Cau a plom l'última gota que fa cercles al meu vas. Es desplacen com onades i m'he vist a l'oceà. Però he caigut damunt d'un atlas, tot clavant-me una ciutat. M'ha fet mal, m'ha deixat marca, res que no es pugui curar. Sóc entre aquí i el lloc, tot i que sigui poc que ens trobem per fer junts el carrer cap a casa. Seguint l'edat dels arbres, a cada vèrtebra que em veig. Soc meridià, soc coordenada, soc el que pensi que he de ser. En un mapa ple de vides, de deliris vegetals. Tinc estrelles, mas piscines, tinc coliva trimestral. Sóc entre aquí i allò, tot i que sigui poc ens trobem per fer junts el carrer cap a casa. Sóc entre vol i dol, tot i que ens pesi prou ens veiem i fem part del dibuix d'aquest atlas. I somrius a la foto de l'Atlas. Se
la xarxa de comunicació local. Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 3, us parla Maria Gisbert. La Fiscalia ha demanat 6 anys de presó, 21 anys d'inhabilitació per a càrrec públic i 144.000 euros de multa per a la presidenta del Parlament, Laura Borràs, per un delicte continuat de prevaricació i un altre de falsedat en document públic. L'acusa d'haver adjudicat directament i de manera irregular a un amic seu informàtic 18 contractes menors quan ella dirigia la Institució de les Lletres Catalanes per valor de més de 300.000 euros. En canvi, no l'acusa de malversació de fons públics perquè no veu provat que es pagués un sobrepreu pels treballs realitzats. A l'informàtic li demana la mateixa pena de presó també i la inhabilitació i una multa de la meitat, 72.000 euros. En plena onada de calor i amb unes temperatures que superaran els 35 graus els propers dies en alguns punts de Catalunya i l'alt risc d'incendi, aquesta mitjanit s'activa el Pla Alfa 3 de restricció d'accés al Parc Natural de Sant Llorenç. Carme Contreras, Ràdio Municipal de Terrassa.
A partir d'aquesta mitjanit s'activa el Pla Alfa 3 de restricció d'accés al Parc Natural de Sant Llorenç.